Sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.
Hola, bona nit. Avui estrenem aquest espai que ens vindrà de la mà de la Roser Ventura. Hola, Roser.
Hola, molt bona nit, Gemma.
Presenta't una mica.
Doncs bé, em dic Roser Ventura, sóc psicòloga clínica i m'he especialitzat en sexologia i relacions de parella. M'interessa molt ajudar les parelles a que trobin el seu propi diàleg i que entenguin els seus llenguatges, es puguin entendre mútuament per evitar, doncs, no sé, per exemple, que els problemes que hi ha a l'hora de tenir relacions, les crisis que apareixen, perquè jo considero que, de fet ho veig a la consulta cada dia, que al principi tot sembla que funciona molt bé i que rutlla bé, però el que avui és perfecte, doncs, al cap d'un temps, doncs, deixa de ser-ho, o no ho és tant, o s'ha de revisar, o hem de saber què està passant. Em trobo que moltes vegades és difícil ser conscients del que està passant realment. I ho donem com per fet, ho donem com que s'ha acabat l'amor, o que s'ha acabat l'enteniment, o que hem descobert que l'altre ja no és el que ens pensàvem, etc. I moltes vegades això ens porta errors, no? Coses que es podrien solucionar i que tindrien una molt bona solució i es podria, sobretot, entendre què està passant, permetria que la relació prosperés i no només això, sinó que madurés i arribés a altres nivells, no? Més satisfactoris i inclús més plens. Em dedico a això, de fet és el que més m'agrada, no? Després també, doncs, tracto, doncs, algun tipus de disfunció, com per exemple, doncs, poden ser el que es diu en orgasme femenina, que jo no hi crec, perquè no crec que hi hagi dones anorgàsmiques, sinó dones preorgàsmiques, perquè han tingut una formació o una educació sexual escassa, i llavors se'ls ha d'ensenyar un procés de com arribar-hi, de com tenir plaer, d'ensenyar-les com poden obtenir plaer i com confiar en el seu propi cos. Per exemple, doncs, disfuncions erèctils, ejaculació precoç, tot això que està bastant a l'hora del dia, perquè ho sabem per la venda de Cialis i Viagra, etc., que aparentment semblen problemes greus i no ho són tant. De vegades és simplement com ho enfoquen, per l'entorn que han tingut, per experiències que potser els han afectat més del que caldria, o que per desconeixement, sobretot. Hi ha una gran franja de població on es veu clarament que hi ha un desconeixement important i una mancança d'informació sexual molt valuosa que tots hauríem de tenir, però que lamentablement, doncs, no tenim.
Ja ens les aniràs detallant, faltes.
Esperem que sí, sí.
A qui va dirigit aquest espai que iniciem avui?
Doncs a tothom, de fet. A tothom. Clar, a partir d'una certa edat, però clar, en aquesta franja horària, doncs, són la major part, doncs, adults, no? Però sí, a tothom. Jo he après i considero que la sexualitat està present des de que naixem fins que morim. I no té per què acabar abans, o no hi ha una edat per deixar de tenir sexualitat, ni molt menys.
Molt bé. Has detallat temes als quals tu et dediques. Suposo que seran els que anirem desenvolupant en aquests espais.
Aquests i altres, també, que incideixen sobretot en aquest tipus. He parlat de disfuncions, he parlat de desavinences, es diu. He parlat de, moltes vegades, de manca d'informació. Clar, hi ha aspectes dintre del que és la sexualitat, que jo considero sana i liberal, doncs, que desconeixem. Llavors, clar, moltes disfuncions venen per aquesta manca d'informació o per aquesta informació escassa o creences que no ens en donem compte però ens limiten moltíssim. I no estic parlant de desenfreno. Estic parlant de que la sexualitat és un aspecte molt i molt important. Jo diria que és com... té propietats medicinals i que moltes vegades ens perdem, doncs, conèixer-la a fons i conèixer-la de manera que ens permeti fer un viatge, ja sigui individualment o en parella, perquè jo penso que tot comença per un mateix, siguis home o siguis dona, però que depenent d'això, doncs, clar, pots tenir una vida... realment canvia molt la vida. Quan tu ets el propietari i l'incitador o l'iniciador o l'iniciadora del teu propi plaer, quan tu saps que pots controlar i dirigir el teu plaer i saps cap on el vols portar. és tot un viatge, el plaer és un viatge, el desig s'alimenta, o sigui, és un binomi que va junt, desig i plaer. I moltes vegades, sense saber-ho, doncs la resposta està en el propi cos, que el desconeixem bastant. O el tenim... Clar, estem també, tot s'ha de dir, en una societat doncs prioritzem sobretot els pensaments, les idees, focalitzar, aconseguir objectius, estem molt a la ment. I ens hem desconnectat del cos. Llavors això ens altera i fa que visquem la sexualitat d'una forma molt més limitada del que seria, no? El que hauria de ser. De fet, hi ha cultures ancestrals molt antigues que s'han perdut en la memòria del temps, però que eren, no totes, però moltes tenien un coneixement molt més avançat que el que tenim nosaltres avui per avui al segle XXI. I això ho sé perquè ho he estudiat i ho he seguit i realment m'ha sorprès moltíssim. És informació que ja la tenim, però clar, tenint en compte que ha existit per molts segles l'Església i tota la doctrina catòlica i cristiana, que és la que més ha abundat aquí a la nostra societat, doncs no diré que ha fet molt de mal, perquè és com una frase feta que tots ja coneixem.
Però tenim un background social que ens afecta a l'hora de les nostres relacions sexuals.
Sí, jo me'n dono compte, per exemple, i t'ho comentava Gemma fora de micro, que tal com els pares eduquen els seus fills, adolescents o filles, les preocupacions que tenen reflecteixen molt bé que no tenim gens clar què passa amb la sexualitat i veiem perills que realment no hi haurien de ser, no? O sigui, una cosa és que hi hagi un maníac.
Sí, això ja és carrers, una cosa, sí.
Però que la sexualitat per si mateixa no... O sigui, no entranya cap perill en absolut. Sempre, clar, evidentment que la puguis triar i que puguis decidir quines possibilitats tens, quins són els teus registres, no? Sobretot corporals, perquè aquí és on fallem. Aquí és on hi ha un camí encara pendent, sobretot pel que fa a les dones.
Molt bé, doncs setmanalment, Roser, ens vindràs amb aquesta energia a explicar-nos algun dels temes. Per quin comencem?
Doncs bé, com que vam proposar una sèrie de temàtiques, el primer que toca és les carícies, tot el relatiu a les carícies, què hem de saber sobre les carícies, què ens aporten les carícies, si a tothom li agraden les carícies, perquè és una pregunta que estava sobre la taula, i sobretot quin efecte tenen les carícies en la nostra vida sexual o en la nostra sexualitat o inclús en la nostra vida real del dia a dia. Perquè no oblidem que, de fet, quan naixem, una de les coses més importants que en la relació mare-fill, que és una simbiosi, que és una forma, diguem, molt, molt elemental de sexualitat, però sobretot per la simbiosi aquesta i la intimitat en la que hi estan mare i fill, les carícies són vitals, són bàsiques, perquè el nadó doncs vingui a aquest món i comenci a treballar, més que treballar, a crear la seva confiança, la seva confiança en el món, la seva seguretat que està en un món que hi pot confiar, no? Si no hi ha carícies, el nadó creix amb una carència important.
Són molt importants les carícies, doncs?
Des del naixement, evidentment. Què passa en parella? De fet, es reprodueix aquesta simbiosi, no? Perquè busquem intimitat, és amb la parella que tenim la intimitat, que ens relaxem, que ens entreguem, bueno, fins a un cert punt, perquè no tothom és capaç de fer-ho. Es requereix també una capacitat de poder d'entrega cap a l'altre, que moltes vegades l'educació i les creences no ens ho permeten, obrir-nos totalment a l'altre, amb la qual cosa no vivim aquesta intimitat de forma
plena,
profunda i plena. Però, evidentment, si nosaltres hem estat acariciats, serem persones que no ens costarà acariciar l'altre. És més, ho haurem après a gaudir. Clar, a vegades aquí, entre la infantesa i després l'adolescència, aquí hi ha moltes interrupcions, no? Perquè si els pares doncs, no viuen de forma natural la sexualitat entre ells o l'entorn, o no sé, sobretot l'entorn on creix la criatura, doncs ja comencem a tenir recels, no? I comencem a carregar-nos de prejudicis, de que això doncs, no està bé, o que això està prohibit, o que això no s'hauria de fer, o que això és brut. Encara hi ha molta, molta creença automatitzada, sobretot, perquè a vegades no en som conscients, però moltes de les persones que jo veig encara creuen en alguns aspectes i ho pots deduir fàcilment, no? Perquè amb el treball terapèutic doncs surt. Doncs creuen que el sexe és algo brut. Segons què, de la sexualitat és algo brut. Si no hi ha amor, és sexe brut o no val. totes aquestes coses, no? Que creen realment moltes contradiccions, molts bloquejos i incapaciten per poder practicar la sexualitat amb llibertat i simplement buscant el plaer, no?
Perquè la finalitat o una de les finalitats de les relacions sexuals és aconseguir un plaer.
És gaudir. És gaudir del cos i és gaudir, bueno, doncs de la capacitat del cos d'erotitzar-se. És, simplement és un viatge de plaer. Que sí que hi ha molts tipus de plaers, però estem parlant del plaer sexual i evidentment comença el cos.
I una de les formes per començar és en les carícies, no?
Exactament. Per això és important, perquè les carícies ens fan conscients de que tenim un cos i que aquest cos sent i que el cos està ple de sensacions que encara moltes vegades no hem descobert. En aquest sentit, hi ha una cosa que treballa en contra de nosaltres, les dones, no? Per mi ha estat molt difícil ser una dona, ho asseguro. Realment, per mi ha estat complicat, perquè he fet tot el que teòricament s'havia de fer, vale? Estudiar una carrera, ser una bona nena, totes aquestes coses, i realment no he sentit que, seguint el model que se'ns ha més o menys imposat, doncs això m'aporti satisfacció com a dona, no? No em sento valorada moltes vegades com m'agradaria. Em sento valorada en quant a l'èxit, segons està considerat socialment, no? Però per mi aquest no és l'èxit, és un èxit relatiu, però no és suficient. L'èxit està sempre en un mateix, en conèixer un mateix i tenir la vida que vols tenir i viure-la i gaudir-la, no? I en aquí entra el plaer, sens dubte. Clar que si no el vas a buscar i no, o sigui, no li dones al cos aquesta capacitat de recordar moments de plaer, perquè el cos té una memòria. Com aprenem a caminar? Doncs el cos memoritza tot el que va aprenent.
Anar repetint,
sí. Caiem, però ens tornem a aixecar. Sempre ens tornem a aixecar. Al final tots caminem.
Sí, sí.
Doncs amb el plaer va ser igual. El cos recorda i memoritza. Llavors, si un no té una memòria sobre el plaer que sigui prou encisadora i prou engrescadora i agradable, doncs, evidentment, ens podem, i molt més les dones, perquè ja tenim aquesta, diguem, seqüela de molts de segles, d'entrega i submissió, però sí que les dones hem sigut sempre molt... Ho hem mamat, i perdona'm la paraula, però és que ho hem vist amb les nostres mares, àvies, i el treball de la dona, el model que ens han donat per defecte és aquest. Llavors, clar, en aquest sentit, doncs, ens hem perdut la capacitat de gaudir del nostre cos, per començar, no? Que en aquest sentit, la dona, quan li planteges, quan entra en dificultats, no?, en parella, llavors és quan sorgeixen o pugen a la superfície les carències que hem tingut al llarg de la nostra vida, no? Ens adonem que estem amb una parella, que després, que en un moment donat, doncs, estem molt bé, o inclús ens casem, o estem en parella, el que sigui, i després, sense un motiu clar, potser aquest plaer va decreixent, no? Es va apagant. I, bueno, i quan realment es planteja i es busquen les causes i l'origen de tot això, sí, arribem, doncs, a més o menys a coses que tothom ja sap, no? Que ja coneixes l'altre, la rutina, el fet que, bueno, doncs el roce de diari, doncs, fa que t'acostumis a l'altra persona, que el fet de tenir-la, doncs, ja no et generi
aquesta necessitat.
La necessitat d'anar-lo a buscar o creuar el pont que normalment creuem quan ens acabem de conèixer, que no sabem res de l'altre, que tots són misteris, que tenim les papallones a l'estómac. Però, clar, evidentment, això ja està demostrat, això és durar un temps. Les hormones són les que moltes vegades ens fan creure que estem enamorats de l'altra persona. Però aquí també hi ha molta confusió. La necessitat, molts cops, ens fa entendre que estem enamorats i no és així. I això crea també molts conflictes, perquè a la llarga, part de les decepcions que hi ha en parella són, doncs, perquè estem esperant que l'altre ens doni alguna cosa.
Que no ens donarà,
perquè... Que no ens donarà mai, perquè és una que està pendent en nosaltres mateixos. Això, encara que ho digui així molt ràpidament...
Ja ho aprofundirem en altres, sí. En altres espais, això,
que sí, però que realment un dels problemes importants i una de les variables que afecta més el desig de tenir relacions i de sentir plaer amb l'altre, inclús amb nosaltres mateixes o mateixos, és això, no? Que tenim carències que no podem reconèixer perquè no ho hem après ni ens ho han ensenyat enlloc. I llavors, clar, de cop i volta, quan fer-te conscient d'això perquè fas una teràpia o fas un... o simplement t'interesses i vols canviar-ho i vols saber on està el problema, doncs és molt decebedor. és molt decebedor pensar que, doncs, que pensàvem que tot estava ja resolt, no? Que ja teníem, ja havíem arribat on volíem, i que de cop i volta això se'ns escola entre els dits, no? De cop i volta ja no és així, ara s'ha acabat això, no? I clar, tenim molts factors bueno, que pesen, a l'hora de la veritat pesen, i el plaer és el que sempre se'n ressenteix més, perquè també és el que més coneixem, el que menys coneixem, perdó. No coneixem quin és el viatge del plaer, no coneixem realment on comença, com evoluciona, quines són les vies que podem agafar, cap on ens porten aquestes vies, què ens ofereixen, com interpretem aquest plaer, perquè és clar, a vegades és fàcil confondre on estem, el moment, la persona, en fi, però tot senyala al final cap a un mateix.
Recuperant la línia amb el tema de les carícies i la seva importància, quan parlem de carícies a nivell de relacions sexuals, són només cap a la parella o també podem parlar de carícies importants fetes a nosaltres mateixos?
Sí, això és important el que preguntes, perquè molts cops, bueno, la major part de vegades pensem que les carícies comencen doncs, quan estem en parella o quan estem compartint amb l'altre, no? Clar, el propòsit és, bueno, sí, acariciar l'altre per erotitzar-lo, perquè, bueno, doncs perquè tenim ganes d'estar amb l'altre o perquè creiem que és el que hem de fer perquè són les prèvies, no? De fet, l'equació que més utilitzem en el plaer és preliminars, que a mi no m'agrada gens aquesta paraula.
És lletja.
És lletja, sí. Preliminars, coit i orgasme. Llavors, clar, és una qüestió que les dones ens deixa un marge molt estret, perquè les dones amb el plaer tenen una relació molt més àmplia. Els homes també, però tenint en compte que nosaltres ja ho portem malament i ho vivim això de moltes carències que no podem reconèixer, ells encara més, d'acord? Perquè, a més, el model que priva i el model que predomina és el model masculí, en el sentit de, doncs això, preliminars, que sí, que ells saben ja que han de fer uns preliminars, però són preliminars moltes vegades que no tenen el recorregut necessari perquè la dona pugui obrir-se. És molt important que una dona, abans de gaudir, en l'acte coital o abans del coit, es pugui obrir en tots els sentits, obrir des de cada cèl·lula. Aquí hi ha molts gradients, no? Hi ha molts nivells i depèn de cada dona, òbviament. Però sí que és important que la dona en aquest sentit respecti aquest aspecte de si mateixa. Què passa? Doncs que moltíssimes vegades, més de les que ens podria imaginar, la dona no coneix aquesta dimensió en si mateixa perquè no l'ha après, no se l'ha donat, no l'ha recorregut, no l'ha memoritzat, no l'ha sentit i no l'ha experimentat. Llavors, clar, davant d'una parella, doncs el comportament dels preliminars, diguem-ne, es redueixen a algo molt concret i moltes vegades ens deixem fer, eh? Moltes vegades, si no la majoria, ens deixem fer. Perquè tampoc sabem o no ens atrevim, perquè aquí també hi ha molt prejudici.
Ni atrevir a guiar, no?
No ens atrevim a demanar el que realment ens agrada. Primer, perquè no ho sabem, i segon, perquè no ens atrevim, perquè sempre és com que nosaltres necessitem més temps, però no és que triguem més que ells, és que ens excitem o necessitem unes prèvies que ells potser no els hi fa falta, que podríem compartir perfectament, perquè simplement és estar present. És estar present en el nostre plaer i voler recórrer-lo, no? Clar, canvia molt l'experiència quan aquestes preliminars o aquests preliminars doncs comencen en un punt del nostre cos on nosaltres ja en som conscients, no? Ja el coneixem, ja el reconeixem, ja l'activem, perquè el cos recorda. Quan nosaltres ens acariciem, encara que sembli que despertarà molts recels, perquè és cert, les dones, quan els hi parlo en aquest sentit, doncs moltes vegades s'estranyen, no? Perquè és una cosa que no els hi ha dit mai ningú i no se'n donen compte de la importància que arriba a tenir realment, perquè canvia moltíssim el recorregut, no? O sigui, el plaer, si comença des del teu propi cos i coneixes allò que t'agrada i ho demanes i ho saps demanar, o ho saps com a mínim expressar.
O guiar, simplement.
Per guiar, clar que sí, sí, clar que sí. Perquè ells, a més, encara que no ens ho pensem, es deixen guiar. El que passa és que, esclar, se'ls ha de dir de manera que no els ofenguem, perquè es retrauen molt fàcilment. Ells se senten segurs dintre del que és el seu model. Clar, si els hi parlem de coses que per ells són desconegudes o els hi recriminem perquè ells no ho saben fer, llavors obtenim
una resposta no gaire positiva.
Gens positiva. Perquè, a més a més, ells es retrauen i se senten com que els estàs retraient amb ells, no? Quan no és així, no ha de ser així, no? La culpa no és de ningú. No es tracta de buscar culpables ni responsables. Responsables, sí, cadascú de si mateix i del seu propi plaer, òbviament. Vull dir, en aquest sentit, la vida ens ha ensenyat que hem de ser responsables de la nostra vida, que hem de ser responsables i independents i tenir la nostra feina i ser responsables de, pues, de tot, no? De la nostra vida en general, no? De lo que fem, de lo que no fem, de lo que estudiem, d'on anem, però del nostre plaer ningú ens ho ha ensenyat. Ens hem deixat portar per les tendències o per el que hem sentit, per el que més o menys ens hem imaginat, per el que més o menys hem experimentat. Però clar, sempre ha sigut molt, molt escàs, molt, molt precari, però molt, eh? Llavors, bueno, pues, suposo que t'he respost.
Sí, sí, sí. Era això, la importància de que en una relació tant és important que ens toquem nosaltres mateixos com que toquem a l'altre.
Sí, quan tenim resposta corporal de la... quan ens acaricem, sobretot les dones, eh? Jo parlo per la meva experiència també. Quan tens consciència de la resposta corporal a les carícies, la teva actitud davant d'una... quan ja comparteixes amb una parella, és que canvia tant. Sembla mentida, eh? Sembla que no és res, però canvia moltíssim, canvia moltíssim.
Realment una carícia ben feta o simplement com a inici de la relació sexual pot girar-te completament a encaminar-te bé o directament a desencaminar-te.
Sí, sí, perquè...
Sobretot a les dones, eh?
Perquè una carícia no és només posar els dits a sobre la pell. És un viatge de sensacions, és despertar les sensacions erògenes de la pell. És l'inici de l'erotisme. El camí de l'erotisme és molt diferent del que ens pensem. I aquí també entra amb molta força la imaginació. Aquí també hi ha, és per fer-ne un programa o un i mig, no ho sé, perquè té molt de recorregut el tema imaginació i fantasia, no? Però el més important és que entendre que el plaer són sensacions. Que no es tracta de pensar què hem de fer o no, perquè això trenca, o sigui, cau l'erotisme, no? Si has de pensar...
És ara m'estan acariciant, per tant, he de sentir... No, simplement
deixar-se. Deixar-se i fer aquest viatge, començar simplement és tocar-se de forma que es despertin les sensacions i deixar-se portar per això, allà on et porta. Clar, aquí connectes amb la imaginació, si connectes amb la ment, mal vamos, perquè la ment vol controlar i precisament el plaer és un viatge de perdre el control. És perdre el control, de fet.
I potser un dels jocs aquests dels preliminars pot arribar a ser que cada un de la parella es comenci tocant ell sol un davant de l'altre.
Per exemple, sí, inclús pot ser erotitzant per una parella, és com masturbar-se mútuament, o cadascú un davant de l'altre. També és una opció, hi ha parelles que ho trien i els agrada. Però evidentment la carícia és entendre que el viatge, o sigui, despertar les sensacions del cos comença amb les carícies. I després ho pots acompanyar amb moltes altres coses, perquè aquí, clar, hi ha molts... És un procés, ja dic, no és una descàrrega, el plaer és tot un viatge. Jo ho vull entendre i, a més, he après, i la meva experiència em porta a entendre que o és un viatge o, si no, doncs, quan es converteix en una descàrrega, simplement, la sensació que ens deixa és molt pobra. És simplement una descàrrega fins a la propera.
Exacte, clar. I el viatge que tu ens estàs dient tota l'estona és molt més llarg i pot ser molt més plaent poder-lo saborir tot sencer.
Sencer, i a més que ja empalma, és com si continua, no? Has viscut l'erotisme en tot el teu cos i el teu cos queda com transformat, queda amb una vibració diferent, queda obert, la teva actitud canvia davant de la vida. Clar, no oblidem que estem parlant de l'energia sexual, que és l'energia creativa per excel·lència, perquè l'energia sexual és com concebim i fem i portem criatures al món, no? Realment això està estudiat, és una energia molt poderosa. Si està sota control, evidentment es perd. Si la descarreguem, la perdem. En canvi, si l'aprofitem i la fem recórrer el cos i li fem fer un viatge, llavors... és molt poderosa i molt satisfactòria i molt positiva. Ja dic que és medicinal, és com una planta medicinal.
Sí, sí. Per tant, hem de perdre el control dins del joc de l'erotisme i de les relacions sexuals.
Exacte.
Per poder
exacte.
Arribar a aquest plaer i poder assaborir tot el viatge.
Sí, senyora. Tal qual, eh? Clar, perdre el control vol dir superar els nostres prejudicis, superar els nostres bloquejos, les creences que no ens deixen deixar-nos anar. Les dones aquí també tenen un paper important, no? Perquè, clar, la dona en aquest sentit sempre ha estat a mercè del que li ha demanat la seva parella. I ells, precisament, poden separar molt fàcilment l'amor del sexe. Nosaltres ens costa més. perquè sempre pensem, o sempre ens han ensenyat, o sempre hem sentit que amb l'amor és suficient, que a nosaltres el que ens agrada és l'amor. Però clar, ens estem perdent.
Home, evidentment, jo crec, parlant com a dona, que sí que ens agrada l'amor, però també ens agrada el plaer.
Clar, però és que si no el vas a buscar, si no, diguem-ne, entre cometes, encara que no m'agrada dir-ho, però si no te'l treballes, el desig és molt recelós, té un comportament molt capritxós. I, sobretot, quan passen els primers temps de la parella, després el plaer se l'ha de convocar, se l'ha d'anar a buscar. No és espontani, no ve sol.
L'amor i el plaer és com una planteta, no? I la parella, que és el que hem dit abans de començar a gravar.
Però el plaer segueix una via diferent. O sigui, va amb l'amor perfecte, però el plaer i l'erotisme van per vies diferents de l'amor. És res a veure. L'amor, juntament amb el plaer, sí que ajuda a l'erotització, però l'amor sol per erotitzar-se és molt difícil. Has d'estar en un nivell espiritual diferent.
Molt elevat.
Elevat. Has de tenir un control del cos important i de les energies. Ja estem parlant d'un altre... un altre capítol que no crec que entrin aquí, no? Perquè els que hi van doncs ja saben com han d'anar-hi, no? Però sí que és important, no ens hem de perdre la capacitat de plaer i sobretot jo, per mi, és important fer aquesta crida cap a les dones, perquè clar, si et desconnectes, si deixes de sentir plaer, al final no el necessites. I també estem bastant habituades i acostumades a veure que això realment en moltes dones no existeix. O sigui que per elles el plaer ha deixat de ser una
necessari.
Forma de viure. És a dir, s'han desconnectat totalment. I és veritat, si no l'alimentes, acaba per desaparèixer. Deixes d'interessar-te, entens? És molt fàcil, eh? És un camí, també. Simplement et desconnectes.
I això afecta a noies i dones de totes les edats? O és perquè a vegades amb el que ens expliques potser ens imaginem això, les nostres mares o persones, dones d'una certa generació, però actualment les noies joves encara segueixen aquest estereotip?
Sens dubte. Sí, si barregen, entren unes quantes variables. El model de la mare és molt important i el de l'àvia també si l'hem conegut. Vull dir, el model, de, com hem vist la nostra mare relacionar-se amb el nostre pare, ens ha deixat a nosaltres un bagatge, no? És un model que l'hem anat visquent, encara que sigui inconscientment, però és el que hem viscut, d'acord? Llavors, clar, despertar la nostra sexualitat, si no ens han donat informació, serà...
més difícil.
Bastant més difícil. Passa a totes les edats. O sigui, jo treballo amb noies joves, des de noies joves que no han tingut mai un orgasme, perquè a casa seva o a la seva família la sexualitat està totalment desapareguda.
Vale? Un tema tabú.
Tema tabú o tema innecessari, simplement no existeix. No se'n parla, no hi ha cap imatge a la família que recordi que la sexualitat existeix, etc. És molt contradictori perquè, de fet, les dones d'avui no ens volem assemblar a les nostres mares i les nostres àvies, però...
costa trencar aquest
cliché. Una cosa és veure que... sí, clar, és que és un cliché que el portem incorporat a l'ADN. És que està a l'ADN, saps? Llavors, clar, és molt difícil canviar el programa. És un programa que portem a sobre fa segles. Llavors, clar, ja et dic, continua vigent, eh? Continua vigent perquè jo ho veig, vull dir, les persones que em venen a veure continuen arrossegant els mateixos prejudicis, la mateixa desconnexió, la mateixa manca d'informació cap a la seva sexualitat. Clar, llavors, per exemple, em ve una dona i em diu és que jo vull trobar una parella. I clar, he buscat i sí, més o menys, tal qual, però dic, però quina parella vols? Quin tipus de parella vols? No ho sé. Clar, és que jo, a més, em fa molta vergonya perquè ja tinc 20 i tants i no he tingut mai un orgasme. I llavors, clar, em fa molta vergonya i coses així, eh?
Déu-n'hi-do.
I llavors, clar, es pensen que els donaràs una fórmula, una pastilla per dir...
la recepta màgica.
I quan els hi comences a explicar realment on estan i què significa això i com han de iniciar aquest camí amb la seva pròpia sexualitat, que evidentment comença amb una mateixa, doncs clar, no saben com posar-s'hi. I clar, has de donar consignes, els has d'ensenyar pel·lícules, que vegin certes pel·lícules, que tinguin certes lectures, que... i clar, i moltes vegades hi ha moltes resistències. Però són psicològiques, vull dir, la nostra psique, clar, és un món. Si en aquest món no hi ha certes imatges o certs registres, has de començar per
crear-los,
a buscar i crear-los, exacte. I clar, i veus això i dius, clar, a mi em sap molt de greu, em sap molt de greu perquè, perquè, clar, moltes vegades, doncs, bueno, hi ha estires i afluixa, eh? O sigui, el sentit que et venen, vale, ho entenen, però després deixen de venir, perquè és com que es desperten totes les pors del món, no? I a poc a poc, doncs, has d'anar molt de compte, perquè, clar, és delicat. Mm-hmm. És delicat. Molt subtil, és.
Tu que ets l'experta, Roser, sempre sí és a temps per això, no? Per arribar,
sí,
al plaer.
Sí, sí. Jo per això dic, i no sóc l'única, per mi no hi ha dones anorgàsmiques. Hi pot haver un problema orgànic, llavors sí, però en altres aspectes, psicològicament no hi ha dones anorgàsmiques, sinó que hi ha dones que no han après el viatge per arribar a l'orgasme.
Ja en parlarem en algun altre programa, aprofundirem, perquè tenim molts temes per endavant, tenim molts programes, setmanalment vindràs aquí, per tant ens aniràs ampliant. L'inici que l'hem fet avui d'aquest viatge poden ser les carícies, no?
Són, sí, són les carícies i la imaginació, sobretot. I després, clar, si hi ha coneixement i si hi ha prou informació, doncs les carícies poden anar més enllà. Podem descobrir moltes coses a través de les carícies. I se'ns desperten moltes intuïcions que potser no teníem, i se'ns desperten idees, i se'ns desperta alegria. La sexualitat és molt alegre. És un viatge, bueno, ja per explicar moltes anècdotes també.
Aquí sí. Tindràs els micros oberts per venir-les a explicar aquestes anècdotes.
Sí, compartir-les. A mi que m'agrada és compartir-ho, perquè així doncs entre tots ens ajudem i ens donem idees i sabem, sobretot això, divulgació, que no existeix. Vull dir, l'educació a les escoles es basa en informació mecànica, no? O tècnica de com un òvul, un espermatozoide fecunda un òvul, però no sabem res sobre el plaer, no ens parlen sobre el plaer, on comença, on ens porta, com deixar-nos anar. Clar, tot això és un aprenentatge al final.
Nosaltres també anirem fent aquest passet a passet.
Sí, serà també un viatge, sí, serà un viatge cap al plaer.
I tant. Doncs, si et sembla, Roser, donem el mail de la ràdio, que és radio@santceloni.cat, i si hi ha algun oient que té alguna curiositat en un tema concret, ens pot enviar la seva petició i nosaltres el podem tractar en algun altre programa.
Exacte, perfecte. Sí, sí, sí. Cap problema.
Doncs moltíssimes gràcies, Roser.
Gràcies a tu, Gemma, ha estat un plaer.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.